Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
El City, per la Lamine Yamal, un moment. Què tal, benvinguts? Novament aquí a un episodi més del Barça reservat. Som aquí amb l'Oriol Domènech, el Xavi Hernández, el Xavi Campos i el Bernat Soler parlant de la Lamine Yamal, que en parlarem avui. Però atenció, abans que res, mireu quines novetats i us ho explico. Tenim tasses del Barça reservat, blaugranes, perfectes, precioses. Això vol dir que hem fet un upgrade, eh? Això, si tens tassa, ja ets alguna cosa més.
Qui és el cap de merchandising del Barça reservat?
Tu. Ja està, t'acabo d'adjudicar.
A veure si dimitiré.
Perquè... què vols dir, que últimament hi ha moltes dimissions del Barça?
Després ho entendràs.
No t'havia captat. Per una llista. Ai, Bernat, ara ens ho expliques. Abans és que estava parlant això del City i de Lamine Yamal, perquè l'últim episodi, el Javi Miguel ens va dir que el City havia volgut fitxar Lamine Yamal, ens va dir que gràcies a la seva mare es va quedar, però suposo que no va ser l'únic club que es va interessar, o sí, Oriol?
Tu què creus?
Jo crec que no.
Pues no.
Uns quants van haver-hi.
Uns quants, bastants.
Però bastants, una xifra, més o menys.
No els podies comptar amb els dits de les dues mans.
Tants clubs em venia aquest estiu per la Lamine Yamal?
És un prodigi, eh?
La Lamine Yamal porta molts anys que està jugant amb nens, sempre dos anys més grans, sí, sí. Rebentant-ho tot. Vull dir, no és una cosa que ha de flor d'un dia. Vull dir, fa molts anys que es parla d'aquest nano.
I tens... era l'any que el podien fitxar...
sempre.
De la Unió Europea. Anglesos, no?
Anglesos has d'esperar...
Però el City va venir?
Als 18 anys. No, però el City era... el fitxava el Girona, no el fitxava el City.
Ah, aquesta és bona.
No, però t'estàs avançant.
Home...
t'estàs avançant, és a dir, que aquí hi havia, clar, una fórmula per poder fitxar-lo, perquè no el podien fitxar directament.
Aquí d'anglesos, des del Brexit...
El Girona amb Lamine Yamal ja hauria guanyat la Lliga.
Imagina't. O sigui, Lamine Yamal hauria pogut estar dos anys al Girona.
Hauria estat dos anys.
És que hauria estat...
No, clar, perquè vull dir...
El City no el podia fitxar.
S'hagués acceptat. I a banda del City, més clubs, que tu saps noms d'aquests clubs, evidentment. Sí. Doncs ara... ara ens ho diràs, esperem una mica, perquè...
Quan tu em diguis, jo...
Però aquí la qüestió és que els jugadors, jo, que em sembla perfecte, i estem molt contents que tots els jugadors vulguin quedar-se al Barça, que tots vulguin renovar, que tots vulguin venir, tots els jugadors, sí, ara...
Mira Gavi, mira Araujo...
Tots, i els de fora, Cancelos, arreixen el sou... Ara, quan parles d'executius, tots volen marxar. Però tots no, però Bernat, gairebé tots, que em deies tu ara aquí, això.
A veure, si sabeu què tenen en comú aquests noms... Ferran Reverter, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Markel Subizarreta, Àlex Barbany, potser no és tan conegut, ara explicarem qui és, Ramon Ramírez, Jordi Camps... Bé, doncs, són executius, els executius del Barça.
Ferran López.
Ferran López va plegar ell o el van fer plegar? Jo no l'he volgut incloure perquè no tinc la confirmació que fos una renúncia seva. Però aquests noms que hem dit són d'altíssims executius amb altíssimes responsabilitats que han estat al Barça. Alguns d'ells, evidentment, coneguts a sobres, com el cas de Mateu Alemany, de Jordi Cruyff o de Márquez Zubizarreta, que ara hem sabut que plega. Ferran Reverter, que va ser el primer i únic CEO oficial de l'era Laporta. I tots ells el que tenen en comú és que, tenint feina, molt bona feina, el Barça, que és un dels millors clubs del món, per tant, una de les empreses més potents del món, han decidit marxar per algun motiu que no sabem si és comú o si té trets en comú. Fins i tot encara hi podríem incloure dos altres executius que estaven al club i que van marxar, tot i que en aquest cas hi posarem l'asterisc perquè els havia fitxat una directiva anterior, com són Enric Llopart, que s'encarregava de l'àrea digital, i Javier Sobrino, de qüestions de tecnologia, però...
Sempre diuen motius personals, és cert, com no hi ha però altres motius que aquests,
quan marxen. Em pregunto què és el que fa que una persona com Márquez Zubizarreta o com el responsable de l'Espai Barça, Àlex Barbany o Ramon Ramírez anteriorment, estan en un club tan gran, amb una empresa tan potent, amb uns sous, se suposa que prou bons, alguna cosa els faci moure...
Sí, xifres, els sous?
Moure's.
Home...
Sí, mínim, xifres, no? Mínim.
I un cul al davant, no.
De 100.000 a
de més de 100.000.
A 900.000.
Estem parlant d'executius, d'alts executius, no, són, estan a l'escala més alta de l'organització executiva del club, que han marxat en els últims dos anys.
Dos anys. Sí, mira, per exemple, Àlex Barbany, que ara deies, que és aquests dies el Mundo Deportivo i el Periódico, han explicat que deixava el Barça, és l'actual, o era l'actual director comercial de l'Espai Barça, Doncs, a veure, explicarem alguna coseta per entendre una miqueta més, per exemple, per què marxa Àlex Barbany, que, si ho resumim, ell marxa decebut i dolgut amb el club. Per tant, són marxes, diríem que motius personals sí, però alguna cosa més. És cert que el pas de Barbany, d'Àlex Barbany pel club, és una mica estrany, perquè va com arribar com amb un càrrec molt ambiciós.
Va
que havia
fer campanya
de ser,
també per la
va
porta.
Va fer campanya, havia d'arribar un càrrec molt ambiciós i després ha anat com desapareixent, a poc a poc. Perquè
reubicar-lo, no? Reubicar-lo sí, en matèries que tampoc tenen molt a veure.
Sí. Amb l'àrea de revenue, no? Que
sí,
diguem.
Que era com d'àrea de nous negocis, sí. Nous ingressos, que tenia un... Clar, era molt ambiciós aquesta àrea. Tenia uns objectius econòmics que ens expliquen que no es va arribar, que no va arribar Àlex Barbany a aquests objectius i que per això el van canviar d'àrea, tot i que és cert que també no tenia el seu equip, era un moment difícil del club, no va poder tenir la seva gent a prop, però vaja, el treuen d'aquí, llavors es coincideix amb la marxa de Reverter, va sonar que si podia ser el CEO, tot i que ens asseguren que mai va ser una opció real per ser el director general.
A mi també va arribar en el seu dia,
Que podia ser ell, sí. No? Però ara ens asseguren que no, que mai va ser una opció real, per ser del CEO. Xavi, alguna coseta ens diràs avui, que tu sí, controles sí. Bastant aquest tema. I l'acaben ubicant a l'Espai Barça com a director comercial, que era, no tenia gaire a veure, vaja, no entrava. I allà, pel que ens expliquen, fa la sensació una mica que el tenien, diríem, apartant, fent feines que no les valoraven, que menys tenien una mica la seva feina.
Qui talla el bacallà a l'Espai Barça és Joan Santelles, César Martínez i la Maribel Meléndez. Són els tres principals executius
d'allà.
Ara mateix.
Clar, però ell era el director comercial, diríem, i li demanaven feina, segurament que ell doncs, deia que no les valoraven des del club. També és cert que parles amb altres persones dins del Barça i et diuen que, home, potser Àlex Barbany a vegades va pecar de certs gestos que anava. Per exemple, sempre s'apuntava a tots els viatges. Ja sabeu que això, jo estic flipant amb això dels viatges i dels desplaçaments, és una cosa que es veu que és molt important viatjar a tot arreu amb el Barça i a la gira.
T'agrada viatjar.
T'agrada viatjar? Bé, no sé, alguna cosa deu tenir, perquè és cert que no ho poden fer tots, però alguna cosa deu tenir perquè els agrada a tothom. I això va provocar com gelos, perquè ell s'apuntava a tot. Però clar, era executiu, diu, jo soc director comercial, he d'anar. I altres coses, com per exemple, acabes d'arribar al Barça i et compres un cotxe massa gros, potser, no? Massa ostentós i...
Una marca italiana.
Sí. Sí, i algú li va fer veure que potser no havia d'anar.
Ferrari?
Un Ferrari no.
Un Fiat?
No.
Maserati?
Sí.
Ah, molt bé, que en tens un.
No. Ni en 10 vides me'n podria comprar un de Maserati.
Doncs ell se'l va poder comprar, li agradava, però algú li va fer veure, home, si vens aquí al club amb aquests cotxes, potser tampoc.
Qui serà el pròxim a plegar? Fem una travessa?
Home, aquesta travessa és molt dura, eh? No ho sé.
Bé, és que hi ha, a més, hi ha perfils executius que tenen molta responsabilitat, que són molt poc populars, no?
Sí, no són coneguts.
No són coneguts.
De fet, home, jo de l'Espai Barça em pleguen uns quants, eh? Això també és una altra història.
És una cadira molt calenta.
De fet, tu agafes l'esquema de l'organigrama executiu del Barça de quan va arrencar aquest mandat de Joan Laporta i agafes el d'ara i és que hi ha moltíssims canvis. I aleshores aquesta inestabilitat a mi em crida molt l'atenció. Perquè, insistixo, estem parlant d'arribar segurament a un dels llocs de feina, treballar al Barça en qüestions de màrquing, en qüestions de
no, és una de les empreses tops catalanes, sí.
I mundials.
Sí, exacte.
I, en canvi, hi ha motius secrets o no, no sé si és perquè van amb cotxes massa grossos que...
No, en el cas d'Àlex Barbany marxa decebut, però és cert, per exemple, si hi hagués un CEO, potser tot això seria diferent.
Ja n'hi ha, no, ara, de CEO?
Bé, hi ha CEO? Què passa amb el CEO del Barça?
Hi ha un president executiu, que és Joan Laporta.
Hi ha un president que és Laporta, però CEO?
CEO no n'hi ha i no se l'espera, pel que sabem.
Ja està, ens quedem així amb l'estructura que hi ha ara.
Sí, Laporta, al mes de gener, va fer una entrevista i va dir que estudiaria el juny del 23, si fitxaria un CEO.
El que t'hi jugues era la cadena SER.
I estem al mes d'octubre, pràcticament, amb els números tancats, i el CEO encara no ha arribat i tampoc hi ha converses amb cap persona perquè arribi. De fet, hi ha gent al voltant de Laporta que li diu, has de fitxar algú que et porti l'empresa, et coordini.
Clar,
tot això, que és un pressupost de 1.000 milions d'euros, que hi ha moltes portes obertes i moltes carpetes a tractar, i ell doncs de moment està tancat en banda i prefereix aquesta direcció
coral,
aquesta direcció general coral, en què ara hi ha l'Eduard Romeu, que té més responsabilitat des que va abandonar Audax.
Està més a prop de Laporta,
sí,
no, últimament?
Sí. S'ha guanyat la seva confiança. Va arribar com un outsider a les eleccions, però ara sí que ja té més sintonia amb Laporta. I el Ferran Oliver, que també és un outsider, que té molts calés, va ajudar a avalar la porta als fitxatges de Koundé i de, també a tapar el forat de la repalanca de Barça Studios.
Ferran Oliver. Que és el nou expert al Barça del tema del fair play.
Sí, és l'interlocutor de la Lliga.
Sí, Mateu Alemany sí. Era qui dominava el tema, l'interlocutor de la Lliga, i qui més o menys entén els números, que sembla ser molt complicats d'entendre.
De fet, amb la Lliga tenien relació tots dos, Mateu Alemany i Ferran Oliver, i és una mica com el relleu, no? Li ha deixat tot el llegat pres al costat.
Jo tinc entès d'Eco de Fair Play i no vol sentir ni a parlar. O sigui, d'aquest tema jo no me n'ocupo. Futbol, pilota, Fair Play... A mi no m'expliquis aquestes històries, ja demanaré si puc fer aquesta operació o no, però no vull ni entendre.
Tampoc no crec que sigui tan complicat, però bueno.
No és tan complicat, però és una norma que va canviant.
La situació del Barça i la Lliga va canviant tota l'estona.
És molt flexible la norma aquesta.
Econòmics i el fair play. És molt interpretable, el fair play.
Sí, però jo entenc que hi ha una persona al club que s'hi dediqui exclusivament i que sigui el que hi entén, però amb el director esportiu, que estigui també una mica al tanto de com va tot, això també perquè jo crec que la resta de directors esportius de tots els clubs de primera i segona de fair play en tenen una mica.
N'aprendrà d'Eco sobre la marxa.
Estarà obligat.
Però si diu que tampoc li interessa, vull dir...
S'han trobat, diuen, cert cansament del tema del fair play en l'àmbit esportiu, a l'àrea esportiva. Estan una mica farts de... I això ho podem fer per fair play o no?
Però ja, però aquesta és la realitat.
I tu no creus que el Cartagena i el Girona i l'Espanyol no han de lidiar també amb aquest tema?
Sí, home, tots.
Llavors està igual de cansats.
I és un tema que està aprovat per la patronal. O sigui, els clubs decideixen que hi hagi aquesta norma. Al final...
Sí, no, no. O sigui, no s'hi oposen a la norma. El que diuen és que prefereix no convertir-se en un expert sobre el fair play, perquè això suposaria que és, algunes de les seves energies estan més per temes tècnics, econòmics, que no per temes esportius.
Té lògica. I
té lògica, però no m'imagino un director esportiu de la resta de clubs de primera i de segona amb aquest tarannà.
Però si tu pots permetre que tens una persona que ja està especialitzada en això...
Sí, però per fer la feina ben feta i ser realista...
Però el tens al costat, clar, sí. Pots consultar-ho...
Sí, però aleshores potser d'Eco li han de fitxar un... No sé, un interior i diu un nom perquè li agrada, però s'ha de tenir en compte la variable del fair play.
Ja preguntarà, home, Ferran Oliver.
Ferran Oliver, per tant, és una d'aquestes persones importants ser al club i n'hi ha dues més.
Sí, dues dones. Una és la Manana Llorgatze, que és la cap de gabinet.
La Manana és tot, no?, al costat de la porta.
És la presidenta del Barça.
és veritat que és de màxima confiança de Joan Laporta.
Inseparable de Laporta, allà on va Laporta va ella també.
Però pren decisions a nivell estratègic?
Té poder de decisió a nivell empresa. O sigui, ell està en coneixement de tot. I és una persona, pel que diuen, molt treballadora, que està entregada a la causa del Barça i que té molta informació de com funciona el club, perquè la Porta n'és el president executiu i ella és la mà dreta de la Porta.
Sí, sí. I després, no plegarà, Manana, no plegarà. No, no la posaràs aquesta,
no plegarà.
Aquesta llista.
I després hi ha una altra persona, que és l'única que sobreviu dels fitxatges de Ferran Reverter, que és la Maribel Meléndez, que és la directora corporativa i que seria una mica la seu econòmica, que és la que té més al cap als Excel.
És un perfil molt financer.
Sí, molt perfil financer i és molt executiva a nivell econòmic.
No hi ha CEO, no n'hi haurà CEO Coral, però sí que van fer un càsting, no? I van descartar dos perfils.
Sí, una es va autodescartar.
Això no es coneix, això.
I l'altra el van descartar. Qui es va autodescartar és Tomàs Varela, que és un extreballador sènior del Banc Sabadell, que ara treballa a Aena com a conseller, i també a un banc suís que es diu Julius Baer. I es va entrevistar amb Laporta, es van agradar, però Varela va decidir no fer el pas, perquè acabava d'acceptar les dues feines a Aena i a Julius Baer, i va decidir doncs no fer el pas al Barça, que evidentment és col·loca un focus a sobre i de cop i volta la teva feina té interès mediàtic.
Sí.
I després hi ha un altre professional, en aquest cas Agustín Cordón, que és un exmembre de Consell d'Administració de Bimbo, també va treballar al Mobile World Congress, va ser una persona important al Grupo Z també, i ara mateix dirigeix una immobiliària que es diu Culmia. I en aquest cas va ser el Barça qui va dir que el seu perfil era massa guerrero, en aquest cas.
No ens interessava,
Que s'assemblava molt a Reverter, moltes coses.
Que toparien amb la Porta.
Sí, i llavors es va decidir doncs, descartar aquest perfil.
doncs ens hem quedat amb aquest CEO Coral. Bé, sí.
Però són dues peces molt importants de l'entorn empresarial de Barcelona.
O sigui, sí, són vàlids, que són sí. bastant vàlides, sí. aquests perfils. Però no han encaixat pel Barça. Tenim aquest Coral amb Ferran Oliver, que ara deies... Serà, no sé si la mà dreta de Deco, però com a mínim amb temes de fair play.
Consultor sobre fair play.
I això però, per exemple, amb renovacions, clar, Deco ara té renovacions. Ara la Lamine Yamal segurament es tancarà aviat la renovació. Sí, està tancada, la firmaran aviat. Però ara començarà l'altra tongada de... O sigui, els joves ja els tens, però et falten ara començar Ter Stegen, De Jongs...
Ter Stegen, de fet.
Ah, no, Ter Stegen, sí, perdó, De Jong, per exemple.
De Jong és una de les prioritats, sí.
És una de les prioritats
per renovar. I Deco la té marcada... Com a renovació important de l'equip per intentar tancar-la aquesta temporada i per confirmar que Frenkie de Jong serà un dels jugadors a curt i a mig termini més importants del Barça.
I que Mateu Alemany no sigui l'interlocutor és molt important perquè l'any passat va intentar col·locar-lo al Manchester United.
El va intentar fer fora, sí.
I ell, evidentment...
Està dolgut
doncs Deco, amb aquest gest.
Sí, Deco ha volgut renovar la relació club àrea esportiva Frenkie de Jong, esborrant tot aquell rastre que va deixar la tasca de Mateu Alemany, molt mal vist per Frenkie de Jong, això és així, i no era l'únic jugador que parlava malament de Mateu Alemany. Alguns que hi han marxat també no estaven gaire contents amb
la seva feina. Era una feina ingrata, la del Mateu, eh?
Sí, és veritat.
El que passa que amb De Jong va ser molt dur, amb el seu contracte, el seu... No?
Sí, es van fer públiques xifres del seu contracte molt importants.
I es va arribar en una reunió amb periodistes a parlar de la renovació de De Jong que va firmar Bartomeu.
Accions legals.
Amb indicis de criminalitat.
Sí.
És a dir, que van deixar el jugador bastant al peu dels cavalls.
Doncs la relació Deco de Jong és una mica diferent. Deco li vol donar efecte i s'ha plantejat aquesta renovació de Frenkie de Jong com una de les seves prioritats per aquesta temporada. Aquesta temporada no és abans del mes de gener, perquè per demostrar-li, en certa manera, que és un jugador estructural, important, perquè s'ho cregui de debò, Deco preferiria renovar-lo un cop passi al mercat d'hivern, passat el gener. Per què? Perquè Frenkie de Jong en cap cas es pensi que la seva renovació i la redistribució del seu contracte es fa per poder, per exemple, inscriure a Vitor Roque al mes de gener al mercat d'hivern. Ara mateix el Barça no té espai salarial de fair play i necessita fer-lo d'alguna manera. Una de les fórmules que s'havia plantejat era aquesta ampliació de contracte de Frenkie de Jong, redistribuir els diners, que és una burrada. Aquest any, si té una mica de sort, guanyarà 30 milions d'euros Frenkie de Jong. Això a causa dels diferiments del 2021.
I de bonus, també.
Sí, hi havia un bonus de fidelitat. Entre el sou fixe, que són prop de 20 milions, el bonus de fidelitat i algunes variables en funció del rendiment i dels títols, gairebé 30 milions.
És el jugador més car de la plantilla.
Sí, ara mateix.
Ara mateix.
Sí. Doncs amb el nou contracte que es planteja, no cobrarà aquesta burrada, però tindrà un sou... top 3 de la plantilla, per exemple. Però sempre intentant fent-ho a partir del febrer, perquè no es pensi que l'estan utilitzant per inscriure a Vitor Roque.
Però això és un gest per cuidar-lo, perquè sap perfectament que estava enfadat amb l'altre esportiu. Doncs De Jong, després del mercat d'hivern, aquesta renovació, en canvi la de Lamine Yamal ja la tenim tancada, i aquesta sí que la presentaran aviat, perquè vaja, només falta aquesta firma protocolària. I sort que el presentem, perquè ara sí que ens ho pots explicar, la quantitat de clubs. Comencem pel City, això que ens has dit.
No, comencem pel Girona, això és molt bèstia.
Això, el City i el Girona, a veure, què va passar?
Això és de calaix, perquè des del Brexit...
O de calaix, doncs no hi havíem pensat.
Això no s'havia dit enlloc, no?
Fa 3 o 4 anys, els equips anglesos, que fins ara podien, com tota la resta d'europeus, fitxar jugadors estrangers a partir dels 16 anys, ara no poden fins que compleixen 18 anys. I llavors, per tant, el pas intermig era el Girona. Però des que, de fet, altres equips Premier que volien a Lamine també hi havia un pas intermig.
Com ara quin?
Per exemple, el Chelsea.
També el volia?
Ha comprat a l'Estrasburg, que l'entén el Patrick Vieira, i que hi ha un jugador brasiler que el volia al Barça, que es diu Angelo Gabriel, que té 18 anys, que van fitxar al Sao Paulo, i està cedit a l'Estrasburg.
O sigui, també haurien fet aquesta fórmula.
Ara té 18 anys i ja podria jugar al Chelsea, però bueno, està cedit a l'Estrasburg. Els equips Premier, l'única opció que tenen per fitxar un nano de 15-16 anys...
És tenir una sucursal.
És tenir un altre equip. Però, que faci de pont.
Llavors el City va venir a Lamine Yamal i l'oferta que li feia era d'estar uns 2 anys al Girona i després acabaràs al City.
I tu creus que aquest factor...
I
tu creus que aquest factor ha influït la decisió final de Lamine Yamal de descartar l'oferta del City?
Jo estic convençut.
Que si li haguessin dit directament del City...
Jo pel que tinc entès, de molts equips que es van interessar per Lamine, que van ser tots els grans europeus, tots, els més forts no eren els anglesos per aquest motiu. Uh-huh. Vull dir, els que van estar més a prop de fitxar Lamine eren d'un altre país.
A prop, eh? O sigui, va haver-hi perill real de que marxessin,
home, sí,
eh?
Sí, perquè hi ha molt bones ofertes i de molt, bon
de quin, de quin país, a veure? El més fort, de la lliga més forta?
Els tres grans d'Alemanya.
El Bayern?
El Dortmund i el Leipzig.
Els tres van anar per Lamine Yamal fins al final,
I molt fort, sí.
Bueno, ja és habitual que aquest, el Dortmund és històric, el Leipzig amb Red Bull també treballa molt als joves, i el Bayern últimament també.
Els tres fitxen nanos molt joves sempre i els fan debut aviat. Era un reclam important qualsevol d'aquests tres equips.
I la pregunta és, Mendes va ser abans o després d'aquest interès? Perquè Mendes el va anar a pescar.
No, després.
Després.
Per Lamine, abans el representant de l'Ivan de la Penya, jo estic convençut, no sé qui és el primer, això li podem preguntar a l'Ivan, quin és el primer equip que et va trucar? Però jo estic segur que era Lamine des que hauria de tenir 13 o 14 anys.
Mm-hmm. Però aquest
estiu... No podia marxar fins al 16, fora del...
Fins aquest estiu no és quan podia marxar. I el Madrid? El Bernat és que el Madrid el crema.
Que quan els equips fixen jugadors aquests de 16 anys, Eric, en Boula, Sergio Gómez, tots aquests, no et truquen quan compleix 16 anys. Pues el seguiment que fan aquests clubs europeus és dels 12 a 13 anys. Pues no és una cosa de la nit, de la nit al dia.
Contesti.
Què pregunta el Bernat?
El Madrid. Madrid
no,
també?
A mi no em consta.
No et consta.
No et consta.
No em consta.
Perquè Javi Miguel...
I m'imagino que deu ser que no, perquè Barça i Madrid fan molts anys que no es toquen jugadors.
El pare del Lamine no és una mica merengue?
Sí, ho explicava.
I Javi Miguel va dir que Lamine de petit també era del Madrid de petit, eh?
Quan fa que Barça i Madrid no es fitxen un jugador i de la base, jo crec que...
Jo no ho recordo, tens raó.
Sí, però aquest via Bayer Leverkusen, mare Bayer Leverkusen, i ara fitxat pel Madrid, que està al Castilla. Però del Barça al Madrid o del Madrid al Barça...
Iker Bravo, no?
Sí, davant de centre. No recordo... Vaja, jo si hagués de dir alguna cosa, posaria la mà al foc que el Madrid no ha intentat fitxar la ment, però no ho sé, ho desconec.
Per tant, si et pregunto, i el Madrid va intentar aquest estiu fitxar Ansu Fati, com es va dir?
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.